Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bona tarda. La Lucía és una nena de 9 anys que viu amb els seus pares, el José i la Maria, i el seu germà petit, l'Àlvaro. La família es va traslladar fa poc a Sant Quirze després de viure 3 anys a Sant Cugat. La seva vinculació amb el municipi, però, és estreta. El José és professor de l'Europa, a l'escola on també estudia l'Àlvaro. La Maria treballa a la seu del Banc Sabadell i la Lucía va al Santa Isabel. La Lucía pateix una malaltia ultrarara, la variant CLN5 de la malaltia de Batten, que afecta una trentena de persones arreu del món. José Prado és el pare de la Lucía.
L'evolució de la malaltia és la part motriu, també la perdrà, la visió, per tant es queden cecs, i després tenen molts atacs d'epilèpsia, molt, moltíssims, i moren malauradament molts joves segurament d'un atac d'epilèpsia, no? Es queden en un estat epilèptic, que es diu, i moren.
A www.cugat.cat trobareu el reportatge que explica la història d'aquesta família. L'alcalde Josep Maria Vallès ha confirmat que vol revalidar el càrrec a les eleccions municipals del 2027, de nou com a candidat de Junts per Sant Cugat. Ho ha dit aquest diumenge en un acte que el partit ha organitzat als Jardins de Sant Francesc, que coincideix amb l'equador del mandat i en el qual ha tret pit de la gestió de Junts a l'Ajuntament. Una trobada en la qual també ha assistit el secretari general de Junts, Jordi Turull. Ni el júnior masculí ni el femení, els dos conjunts s'han quedat a les portes de disputar la final pel títol de Lliga. L'equip masculí ha perdut 3-2 contra el Polo, equip que s'ha acabat enduent el trofeu aquest diumenge. El femení, per la seva part, també va perdre 3-2, però contra l'Atlètic de Terrassa, que ha perdut la final contra el Club de Campo. Tots els partits de la final a 4 s'han disputat a l'estadi Martí Colomer de Terrassa. I el primer equip femení de l'Oxigen Patí, Hoquei Club Sant Cugat, que ha derrotat 2-6 davant el Fraga en la penúltima jornada de l'Hoquei Lliga. Les santcugatenques s'avancen en el marcador a través de Xènia Mates, però les aragoneses capgiren el marcador de manera contundent. Tot i la derrota, les de Borja Ferrer jugaran a accedir a Europa per primera vegada a la seva història la propera jornada a la pista del Voltregà. Res més per ara. La informació torna d'aquí a una hora a la sintonia del 91.5 de la FM i constantment a la xarxa a www.cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
A continuació, escoltarem la repetició de l'esport en marxa d'avui.
Club Healthin patrocina aquest espai.
I quan sentiu aquesta sintonia, ja ho sabeu, vol dir que és dilluns, que ens acompanya en Joan Garcia i que, per tant, toca fer repàs dels resultats esportius del cap de setmana i de tota l'actualitat esportiva més enllà d'aquests resultats. Joan, com ha anat tot plegat? Ja estem allò a final de temporada i de resultats cada dia en tenim menys, eh?
Doncs sí, cada dia en tenim menys. Bon dia, Alba. I també de jugadores que pengen els patins o que canvien de feina, i això els porta a anar ben lluny. És el cas, per exemple, del Patí Hoquei Club Sant Cugat femení, que es juga aquest diumenge a anar a Europa per primera vegada, i dues jugadores es van acomiadar del públic aquest dissabte. Van ser l'Andrea Massons, aquí tindrem avui en directe, i també l'Alba Ambros. I del cap de setmana, si parlem pròpiament d'estic, hem de dir que el júnior femení masculí, doncs, no van arribar a la final del títol de Lliga. Els dos van perdre per idèntic marcador, 3-2, i s'han quedat a les portes de la final. Per tant, un sabor agradolç. Es jugava a Terrassa i era una oportunitat històrica per a tots dos conjunts, però bé, caldrà treballar de cara a la propera temporada.
No sempre es pot guanyar.
Correcte. I parlant d'aniversaris, hem de parlar del Club Petanca Sant Cugat. 50 anys d'aquesta entitat a casa nostra. Dissabte es va fer la presentació, també un vídeo amb imatges històriques, que ja podeu veure a cuat.cat. I tindrem tres representants, perquè la Carme Reverte, ja la coneixes?
No, clar, anava a dir, havies de convidar la nostra companya i membre de l'equip.
Clar, i tenim representació familiar. Tenim el Martí els dos Martí Reverte, pare i germà, i també el Justo, qui és el soci número 2 d'aquesta entitat. Per tant, avui tindrem un programa històric i també amb l'actual president, en Martí Reverte. Per tant, ja veus, farcit d'aniversaris. No,
ja ens agrada això.
Sí, no bufarem espelmes perquè no tenim pastís, però sí que ho celebrarem.
I tant. Abans de tota aquesta informació, Joan, et sembla si fem un repàs de les competicions que encara tenim en marxa?
Doncs endavant. Doncs posem en ordre els números. La veritat, la temporada ja s'acaba, només 3 marcadors, però anem a donar un cop d'ull. Oxigen Patiu, que cruça en 4 femení, 2, Fraga, 6.
Les de Borja Ferrer cauen golejades pel tot poderós conjunt aragonès i es jugaran plaça europea diumenge a la pista de Voltregà.
En hoquei herba, Júnior femení, 2, Atlètic de Terrassa, 3.
Les de Guille Carnicer cauen a les semifinals pel títol de Lliga.
I més hoquei herba, Júnior masculí, 2, Polo, 3.
Els santcoatencs també es queden a les portes de la final i veuen com els hi anulen un gol sobre la botzina amb molta polèmica.
Esport en marxa.
Doncs actualitzats a aquests pocs marcadors que ens queden, Joan, m'acomiado, et deixo aquí amb molt bona companyia amb aquestes celebracions i mirant ja també de cara al partit del cap de setmana que permetria l'Oxigen Patiu que hi ha a Europa.
Doncs sí, a veure si podem viatjar també amb les jugadores.
Home, i tant.
Vam anar aquest últim any a Ginebra amb el vòlei, a veure si tenim sort i fem ruta per Europa.
I tant, sempre que sigui acompanyant els equips de la casa, eh?
I tant, bé, o també de vacances, no?
Ah, també, també, de vacances, també.
Encara queda una mica.
També està bé, però escolta, si és per celebrar, per fer esport i per acompanyar jugadors i jugadores de la ciutat, també fa il·lusió sempre.
Doncs
eh?
I tant. Molt bé, Alba, doncs t'escoltem després. Anem per feina i comencem parlant d'aquest Oxigen Patiu que cruça en 4 femení, que va caure derrotat 2-6 davant el Fraga la penúltima jornada de l'Hockey Lliga, la màxima categoria estatal, i que aquest diumenge doncs es jugarà a anar a Europa. I és que els 5 primers, la Federació Espanyola té atorgada 5 places per anar a la Champions, i el 6è i 7è classificat enguany hi ha una nova categoria d'Europa i, per tant, el Patiu Hoquei té els mateixos punts que el Voltregà, que és 7è, i qui guanyi, doncs, se'n va a Europa. Estarem pendents d'aquest partit diumenge a 1:15 del migdia des de Sant Hipòlit de Voltregà. Fins allà ens desplaçarem, però ara anem a parlar amb una d'aquestes jugadores que tanca la seva etapa a l'hoquei patins i és, en aquest cas, l'Andrea Massons. Andrea, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, després de l'homenatge, després d'aquest ram de flors, d'aquesta celebració a la pista, més tranquil·la ja?
Sí, 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 va ser molt emocionant, la veritat, però bueno, ara ja centrades en el partit de dissabte.
Tu esperaves aquesta sorpresa final o no?
No, la veritat és que no, va ser tot molt ràpid i no ens esperàvem, igual algú més a final de temporada quan tot hagués acabat, però no, la veritat és que no.
Veu arribar molts joves, tant tu com altres companyes, com l'Alba Ambrós, i bé, marxeu ja pràcticament doncs, amb molta experiència, no?
Sí, sí, la veritat és que vam arribar, com dius, molt joves, però bueno, han sigut molts anys al club i molt contentes del camí que hem pogut fer.
Mm. Ara, potser penjar els patins i anar a Europa seria la cirereta perfecta al pastís, no?
Sí, exacte. La veritat és que poder ajudar al club el màxim possible abans de marxar seria pues, un somni i bueno, intentar-ho aquest cap de setmana.
Quin record o quina imatge et ve al cap que t'agradi més recordar de la teva etapa al club?
Buf, com et dic, són molts anys, són 6 anys i hi ha molts, però... Bueno, igual l'any que vam anar a la Copa de la Reina va ser molt divertit, de veritat. Mm. Tinc un molt bon record.
I de les jugadores, quines són amb les que has fet més amistat, amb les que et portes millor, amb les que diguis, bé, el seu caràcter, doncs la veritat, és un exemple per mi a seguir.
Mira, el bo que tenim és que som totes molt joves i hem sigut totes més o menys a la mateixa edat i això ha ajudat molt a que fem molta pinya. I tant les actuals com altres que han anat marxant amb els anys, encara hi tenim relació i és bueno, molt gratificant veure que és una amistat més enllà del que és el terreny de joc. Però la veritat és que amb l'Alba porto gairebé tota la vida jugant amb ella i ens entenem molt tant dins com fora la pista. Així que, bueno, no m'agradaria quedar-me només amb una, però amb ella tinc una especial relació. Mm.
I ara la pregunta que es fa a tothom, sense entrenar, sense jugar a partits oficials al cap de setmana, què faràs?
Doncs centrar-me en altres coses, provar altres esports que he volgut provar i, bueno, encara el meu futur professional, que pues, afortunadament això em donarà de menjar. Així que, bueno, i veure hockey des de la distància.
Molt bé. I les dues darreres, una, què li diries a les jugadores joves que pugen del planter? Quin consell li donaries?
Doncs que disfrutin i que treballin, però que disfrutin molt i que s'ho passin bé, que al final bueno, és un esport molt xulo i si no el disfrutem, doncs poc ens queda.
Mm. L'última, de veritat. Com definiries el pati hoquei? Què és per tu el pati hoquei?
Pues un club molt familiar i bueno, pues, és el que et dic, una petita família amb ple de nens que ens fan costat cada setmana.
Molt bé, doncs, Andrea Massons, moltes gràcies per estar avui en directe aquí a l'Esport en Marxa. Que vagi tot molt bé, ens veiem diumenge a la pista i tant de bo sigui amb aquesta classificació europea, que marxar d'aquesta manera seria, sens dubte, un molt bon regal. Gràcies per ser-hi i una forta abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
Avui ens trobem amb Alba Ambrós, que ha viscut un partit molt especial, l'últim aquí al PAF 2 de la Rambla del Celler, tot i que encara queda l'última jornada a la pista del Voltregà. Bé, poses punt final el que ha estat la teva etapa aquí a Sant Cugat, no?
Sí, han sigut 5 anys que hem tingut moments bons, dolents, bueno, com qualsevol equip i esportista, però m'emporto tot el bo. Aquí he fet una família i un equipàs i es quedaran aquí i tenen molts anys per seguir jugant.
D'aquests 5 anys, sempre ho que lliga, amb què et quedes?
Em quedo amb potser el progrés que hem fet com a equip. Vam començar sent molt jovenetes, jugant d'una manera. Potser cap any hem aconseguit cap títol, però jo crec que hem progressat molt com a equip i com a jugadores i aquí hem crescut. Hem tot, jo crec que seria un objectiu supermaco d'assolir i ojalà sigui així.
Molt bé, doncs moltes gràcies per ser. Es pot dir on aniràs o encara no?
Bueno, és que vaig a viure a Suïssa, llavors vaig a treballar i jugaré allà també. Però el hockey serà una mica més secundària.
Molt bé, doncs moltes gràcies i moltes felicitats per aquesta trajectòria.
Merci a vosaltres.
Esport en Marxa, a Ràdio Sant Cugat.
Era l'entrevista que manteníem tot just finalitzar el partit del conjunt femení de l'Oxigen Patiu que Club Sant Cugat, que perdia per 2-6 davant del Fraga, i aquest diumenge, doncs, com dèiem, pendents d'aquest Voltregà Patiu Key, el diumenge a 1:15 del migdia estarem a Sant Hipòlit per veure si tant de bo s'aconsegueix aquesta classificació per al conjunt femení. Però avui no tanquem la carpeta del Patiu Key Club Sant Cugat perquè ens acompanya el tècnic del primer equip masculí i també director esportiu de l'entitat és l'Òscar González. També el tenim aquí en directe a l'estudi Ramon Bernils. Òscar, molt bon dia.
Molt bon dia.
Doncs bé, si et sembla, anem a pams i començarem parlant de l'equip masculí que ha assolit la permanència a la segona categoria estatal. No era l'objectiu pels noms i cognoms que hi havia a l'equip, però una temporada plena d'obstacles i de dificultats, no?
Sí, mira, les coses venen com venen, i a vegades, doncs, el que tu dius, no? Aquesta no era l'objectiu, al principi de temporada era un, I després, doncs, bueno, a poc a poc ens vam donar compte de que s'havia compartit amb un altre. És veritat, amb molts obstacles. Des de principi de temporada vam tenir molts problemes personals de jugadors, temes, ja et dic, temes molt personals, després temes de laborals de tots els jugadors. Bueno, la veritat és que ha sigut, bueno, doncs tot una mica complicat, però, bueno, ja et dic, com et dic, al final vam poder assolir la permanència, que lògicament era el més important.
Segona etapa al capdavant del primer equip masculí. Seguirà l'Òscar González la temporada vinent?
No, com a entrenador del primer equip no seguiré. Lògicament seguiré vinculat al club i jo estic supercontent i estic molt a gust aquí a Sant Cugat. Seguiré amb la direcció esportiva, seguiré amb coordinació, horaris, portaré el segon equip, el Nacional Catalana, i portaré alguns equips de la base, bueno, que també és una mica la feina que s'ha de fer per treure jugadors que arribin al primer equip. Llavors, bueno, jo crec que és el millor pel club. El millor pel club és poder trobar una persona que estigui dedicada al 100% al primer equip. Jo, per molt que volgués, el meu 100% no era el mateix que una persona que només estigui dedicada al primer equip. I tot i que jo vull entendre que sí que he donat el 100%, però no podia arribar a tot. Per tant, doncs, bueno, doncs vam tenir l'oportunitat de trobar un nou entrenador pel primer equip i estem supercontents del projecte que estem fent pel primer equip.
Qui serà l'entrenador i quin objectiu tindreu? Entenc que, sí, que cercar l'Hockey Lliga, no?
Sí, aviam, l'entrenador que hem fitxat és l'Andy Colaiani. És un entrenador que actualment és l'entrenador de l'Hockey Lliga femení del Palau de Plegamans. Acaba de ser campió d'Europa, vull dir que és un entrenador amb molta experiència, un entrenador molt, molt respectat, i la veritat és que estem molt orgullosos de que vingui a formar part d'aquest nou projecte. I, bueno, bàsicament, l'objectiu, el que dèiem, vull dir, primer de tot la permanència, evidentment, i crec que estem fent un equip totalment nou, amb el que volem estar el més a dalt possible. Però que objectiu, diguéssim, seria això, permanència i estar el més a dalt possible.
I renovació a fons de la plantilla amb gent que porta anys aquí que marxa i bé, són cicles de vida i d'esport, no?
Sí, al final l'esport té aquestes coses. És a dir, nosaltres aquí al Patí Coi Club Sant Cugat hem estat molts anys amb moltes alegries, amb una sèrie de jugadors de la casa que ens han donat moltíssimes alegries, i la veritat és que ha sigut meravellós, i, però, bueno, però tot té un cicle, tot té unes etapes, i ara, doncs, bueno, ja fa 2 anys ens va tocar un canvi d'etapa al baixador d'Hockey Lliga, que jo vaig agafar el primer equip i vam haver de renovar tot l'equip. Bueno, ens va sortir bastant bé, i ara aquesta temporada doncs, bueno, doncs haurem de tornar a renovar-lo, perquè ja hi ha diversos jugadors d'aquesta plantilla, diguéssim, que són dels que han aconseguit tants èxits, doncs que ja pleguen o alguns ens deixen.
També volia preguntar sobre el femení. Quin canvi, no?
Bestial. La veritat és que el Borja ha fet una feina espectacular i està fent una feina espectacular, però diguéssim, bueno, tot és una feina també, que hi ha molta feina darrere, a través des de la base, amb coordinació femenina, tot el tema dels horaris i tota la feina que hi ha darrere, però evidentment, i lògicament des de l'apoyo i l'ajuda també des de la Junta. Llavors, el Borja està fent una feina molt, molt bona. La veritat és que també aquest any va haver de començar un projecte amb moltes jugadores, molt joves, i la veritat és que, bueno, doncs això, doncs hem de viure també aquesta bona època que potser ara té el diguéssim, la vessant femenina, però que lògicament ens fa sentir molt orgullosos.
I bona salut que té el club també. He vist que has portat aquí fulls en classificacions dels diferents equips i s'han aconseguit, per exemple, ser subcampiones de Catalunya,
sí,
femení.
Sí.
Vull dir,
és veritat que, bueno, que amb el FEM 17 ha quedat terceres de Catalunya, el FEM 11 ha quedat segones de Catalunya. Bueno, la veritat és que hi ha una franja femenina que, bueno, que està creixent i que són molt competitives, llavors pues, et permet estar bueno, pues, al, a la lluita amb els grans de sempre, no? Manlleu, Voltregà, Palau... Pues, bueno, pues, comencem a ser una mica, comencem a ser un referent amb el tema del, amb el tema del femení, i això, pues, lògicament, és molt bo. Al final, pues, el que dèiem, no? La temporada que ve segurament tindrem uns 12 equips femenins, doblem categories, fem 13A, fem 13B, fem 15A, fem 15B... bueno, vull dir, tenim minifem, a partir tindrem minifem A, minifem B... Vull dir que hi ha molta, molta noia que li està agradant el hockey, que s'estan apuntant des de l'escoleta i des de petites s'estan apuntant, i la veritat és que bueno, pues estem molt orgullosos, la veritat.
Això vol dir que encara continueu sent o tindreu aquesta etiqueta del club amb més llicències, perquè si incrementeu encara més, fins on... Sí. Quin és el topall màxim que teniu?
Mira, el topall, jo crec que el topall ja l'hauríem agafat, evidentment... Hi ha moltíssima feina per gestionar i per coordinar tots els equips. I bueno, potser des d'aquí també fer la crida aquesta, no?, de l'ajuda que necessitem instal·lacions. Necessitem instal·lacions, necessitem les tanques, necessitem un terra per poder patinar. Som conscients que s'està treballant, vale? Però sí que és un tema que és molt urgent. És a dir, aquest any teníem 42 equips, per la temporada que ve estarem amb 45-46. Necessitem pistes, necessitem... Perquè si no... És el que dèiem, vull dir, aquesta formació i aquesta competició que volem que els equips competeixin, que volem estar competint amb masculins, igual que amb femenins i amb totes les categories, però també de base, no només els grans, necessitem hores d'entreno. Vull dir, això és així, entrenes, doncs millores. I necessitem aquestes instal·lacions com el respirar, diguéssim, no? Llavors, bueno, esperem que realment... ara de cara al setembre ja comencem a tenir més cosetes i a poc anar-les tenint al complet, per poder continuar pujant al nivell del club.
Perquè, clar, tenim el PAF 2, teniu la pista de Sant Francesc, però, i la pista coberta de Jaume Tuau, però la descoberta està tancada, perquè hi havia aquelles esquerdes, sí. I no us han dit encara quan podria...
No, ens han comentat que, bueno, que el projecte es posa a terrazo i que començaran segurament al setembre-octubre, però bueno, ja hi contem que fins després de Nadal potser no la tenim. Que la pista de Sant Francesc, com tu dius, és veritat que tenim allà per poder fer, però és una pista molt rugosa amb la qual ens costa molt patinar, només podem enviar equips prebenjamins, escoleta, coses molt, molt bàsiques, perquè si no el material es desfà i no es pot patinar en allà, tot i que aquella pista, si ens arreglessin una mica el terra, és ideal per dimensions, encara que sigui descoberta és igual, però és fantàstica. Per tant, doncs, també hem demanat aviam si ens poden arreglar una mica el terra d'aquella pista. I com tu dius, bueno, que el CAR, per exemple, que a vegades tenim el conveni que hem anat algun dia a entrenar al CAR, està totalment d'obres, estan canviant el sostre, tanques i tal. En principi no sabem si al setembre el tindrem. I, bueno, i així estem. Llavors, bueno, doncs ens faltaria això, ens faltaria tenir una mica més hores de pistes i tenir una mica més instal·lacions.
Fem màgia, vaja.
Fent màgia. La veritat és que els calendaris també agrair a totes les famílies del club, perquè pensa que nosaltres hem de fer calendaris per setmana d'entrenos. Calendaris per setmana. Vull dir, això és desesperant. Intentem, lògicament, si un equip entrena dilluns, no canviar-li a dimarts, perquè potser dimarts té música, el nen o la nena, però sí que és veritat que potser doncs, un dilluns poden entrenar a les 5:30 al pavelló i l'altre dilluns a les 6:30 al Tubau. Perquè, bueno, i ara, per exemple, amb el tema dels primers equips... Ara el masculí ja hem acabat, però, per exemple, aquesta setmana, sense anar més juny, el Borja ha de preparar el partit de diumenge, per tant, necessita entrenar un dia més aquesta setmana, llavors hem de moure tot el calendari. Evidentment, té preferència i així es farà. Però, bueno, per el que vull dir és que fem màgia cada setmana i agrair a les famílies que, bueno, que lògicament també es queixen, però, bueno, però també ho entenen.
Molt bé, doncs, Òscar González, director esportiu del Pati Hoquei Club Sant Cugat, gràcies per ser-hi avui aquí en directe, i bé, acabar de la millor manera possible la temporada i ja preparar la següent. Això no s'atura.
No s'atura, estem a tope ja.
Molt bé, moltes gràcies, Òscar.
A vosaltres.
Esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
I afrontem la recta final. Avui hem tingut molt hoquei patins, però també volíem disposar d'uns quants minuts per parlar del Club Petanca Sant Cugat, que viu el seu mig segle de vida, és a dir, 50 anys. Aquest dissabte, a la Casa Cultura es va fer la presentació dels diferents actes que serviran per commemorar aquesta efemèride. I avui hem volgut conèixer, de la mà del seu president, el Martí Reverte, què ens pot deparar a aquests actes de celebració. Martí Reverte, molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
President del Club Petanca Sant Cugat, 50 anys d'existència i 50 anys que tu has viscut, doncs bé, des de ben petit, no?
Sí, així més. Jo soc de l'any 1970, el club es va fundar en el 75, és a dir, que era ben petit quan es va fundar aquest club. Bueno, des dels inicis, el meu pare va estar també involucrat en a les juntes de petanca, i des de ben petit, doncs, bueno, vaig estar en el parc de sempre amb el món de la petanca. És veritat que, bueno, durant molts anys vaig optar per un altre tipus d'esport i vaig estar una mica desconnectat, però, bueno, des de fa uns 11 anys que estem aquí una altra vegada connectats, i, bueno, és maco recordar, pues, i veure gent que estava en els seus inicis i a dia d'avui, pues, encara està amb nosaltres, com, per exemple, el meu pare o el Justo, que som actualment els socis més antics.
S'està traient o es deixa d'etiquetar la petanca només per gent jubilada, per gent gran, oi?
Sí, bueno, aquesta és l'etiqueta. Potser sempre hem tingut els de la petanca, doncs, per gent gran, per gent jubilada i a més. És veritat, el percentatge més gran de participants de la petanca és gent gran, però de fet és perquè és un desconeixement total de la gent que no coneix aquest esport. Perquè al final és un esport que es practica a l'aire lliure, és un esport que es practica entre dupletes o tripletes, és a dir, que els equips són de dos o de tres, hi ha moltes jugades que es poden arribar a fer, els terrenys són diferents i tens d'acord a cada un dels terrenys que en aquest aspecte hi trobes. És a dir, bueno, si la gent ho conegués, de fet, amics nostres que els convidem a que vagin a veure la petanca, al final s'enganxa. Diu, és que això és que enganxa. Diu, perquè és xul i tal i qual. I la veritat és que quan coneixes una mica del món de la petanca, pues dona aquest pas, no? De dir, vull continuar anant, vull continuar anant.
Hem d'explicar una mica la influència francesa de l'origen de la creació del club, perquè abans en deia el Justo, fora d'antena, que van venir uns santcuatencs de França que es van impregnar d'aquest joc i van ser com els primers precursors de la petanca aquí a Sant Cugat, no?
Així va ser, així va ser. És a dir, en l'època en la qual hi havia molta migració, en la qual la gent d'aquí sortia fora a treballar, pues, va donar la casualitat que la gent de Sant Cugat estava treballant a França, per guanyar-se la vida, i en allà pues, és quan van començar a veure què era la petanca, van conèixer la petanca i jugaven a la petanca, i llavors pues, tota aquesta gent que venia pues, als estius i a més aquí al poble, pues, a veure les famílies i a més, van ser els que van portar la petanca. I de mica en mica la van anar introduint i la gent que estava aquí pues, veien que era aquest joc raro, no? Un joc amb tres bones de ferro que es tenia d'apropar amb un buixó, és un bolitxe de fusta i a més, i era una novetat, una cosa, bueno, en aquell moment rara, no? Però sí que és veritat que la introducció de la petanca en Sant Cugat van ser aquestes persones que eren santcugatencs que estaven treballant a França.
Molt bé. Per anar acabant, perquè tenim aquí el teu pare i també el Justo en directe, a l'estudi sí. Ramon Bernils, preguntar-te sobre els actes d'aquest 50è aniversari. Hi ha un molt especial al setembre que, bé, farà que la ciutadania s'apropi a la petanca o que la petanca s'apropi a la ciutadania, perquè, bé, serà per Ramon Bernils. I la veritat, explica'ns una miqueta, dona'ns més detalls sobre aquesta gincana, una mica, crec que és l'acte més vistós, no? Més atractiu, potser, no?
Bueno, aquest serà un acte més atractiu, més vistós per la ciutadania de Sant Cugat, perquè al final és un acte que farem en el Parc Ramon Bernils, correcte? És un acte que farem obert a tothom, és a dir, a qualsevol persona que pugui, que vulgui vindre, ja siguin grans, petits, l'edat és indiferent. I llavors allà podem conèixer, bueno, veuran jugadors de primera categoria, veuran diferents activitats que es poden fer, que és el tema de la gincana. És a dir, que es poden fer jugar a la petanca diferents coses, com per exemple un minigolf, per exemple, no? Que té diferents forats, doncs és una cosa molt semblant, però amb petanca. Després, pretenem que sigui també una venda que puguem compartir amb altres entitats culturals, com per exemple l'Esbar, que també fa el 100 aniversari aquest any, els castellers, els bastoners de Sant Cugat, que creiem que tot això integrat aquell mateix dia pues, pot ser una pinya xula, no?, per la gent a Sant Cugat. És la venda més vistosa, evidentment. Després fem d'altres tipus de venda, que els fem dintre del club, amb el qual també es publicitem i demés, però potser la gent que no practica la petanca o no està molt posada en el món de la petanca, potser passa de ser percebut, no? Però l'important és l'acte del setembre en el Parc Ramon Barnils per a la ciutadania de Sant Cugat.
Molt bé, doncs, Martí Reverte, president del Club Petanca Sant Cugat, moltes gràcies per dedicar-nos aquests 5 minutets i anirem seguint fil per randa totes aquestes activitats. Que vagi molt bé i moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Doncs era Martí Reverte, el president del Club Petanca Sant Cugat, i aquí a l'estudi ens acompanya un altre Martí Reverte, pare del Martí. Martí Reverte, pare, expresident del Club Petanca Sant Cugat, de la Penya Bona Sant Cugat, no sé de quants clubs. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
I soci número 1.
Ah, sí? De moment, número 1.
Home, de moment i sempre, home, sempre bueno, que van davant, no?
Clar, però com que no durem tota la vida, pues,
molt bé.
Soc el número 1 ara.
I el número 2 és el Justo Prieto. Justo, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, Martí, et volia preguntar, què li diries al Martí Reverte, aquell president del Club Petanca Sant Cugat, al Martí d'ara?
Bueno.
T'imaginaves tot això?
En principi, no. En principi, no, perquè quan vam començar, o sigui, era una cosa que no coneixíem aquí, perquè això, la petanca, ho van portar els que estaven a França treballant i a l'estiu venien aquí de vacances. I llavors, pues, nosaltres no, vam anar aficionant a la petanca, però jo mateix estava al futbol, i, clar, jugaven allà mateix a sota de la tribuna. I, clar, allà hi havia unes morenes i allà pues, cada dia practicaven la petanca. I, clar, i això semblava que no, que és el que deia el meu fill, que això enganxa, perquè comença a veure, i diu, coi, i això, de la bola i tal i qual. I, però arriba un moment que diu, coi, m'agradaria provar-ho. I, clar, llavors, pues, vam provar-ho i, mica en mica, pues, doncs vam començar a formar un club.
Mm. Justo, volia preguntar què recordes d'aquells inicis, de quan vau començar?
Hombre, aquello era muy guapo, muy bonito, porque había mucho compañerismo. Íbamos allí unidos todos, íbamos hasta con los niños chiquititos. El día que no estaba colegio, el día que estaba malito, nos llevábamos allá a la petanca y era una familia todo. Era muy bonito allí a la sombra de las moreras y allí estaban todos muy bonitos, muy bonitos. Y la petanca, claro, lo primero cuando lo ves dice, jolines, pues vaya juego más tonto, tirar las bolas y a ver quién lo deje. Pero cuando lo practicas no es tan fácil. Cuesta un poquito más de acercarse a la bola. Y no, todo muy bien, hacen compañerismo también allí, muchas amistades que duran y se practica y se disfruta y está muy bien allí en la petanca también, todo. Luego ya cuando va haciendo ya que vas cogiendo más práctica, pues ya lo estás viendo, ya vas más relajado, te va animando un poquito más, pero no, para mí es una cosa muy bonita de. Y algo que lo practica lo mismo una persona mayor que uno pequeño. Y para los mayores va bien, porque te agachas, te levantas, andas, vienes para acá, vienes para allá. Y yo creo que es una cosa que está muy bien.
Hem de dir, jo he jugat a petanca, he practicat a l'estiu moltes vegades, però aquí hi ha estratègia, perquè s'ha de mirar la caiguda que té el terreny. Si jo pico una bola, a lo millor ajudo a l'altre, al rival, a que s'apropi més al boliche. Vull dir, no és tan evident i tan fàcil com sembla, no, Martí?
No és tan fàcil com sembla, tu ho dius. Perquè la petanca és més de, diem, de puteria que de saber jugar. Jo, en el temps que vaig jugar a la petanca, vaig veure, o sigui, amb el meu company Justo i el Paco, que ja no hi és, pues nosaltres sempre, quan hi havia alguna jugada, alguna cosa important que teníem de fer, pues això ho consultàvem entre els tres, perquè era molt important que els tres sapiguen el que teníem de fer. Mirar el terreny, o sigui, si tiraves una bola, pues jo ara, per exemple, veig les tipletes, que hi ha tipletes que tiren una bola i a darrere l'altra. Això no és petanca. Perquè la petanca es tira una bola, si no ho fas bé i la bola cau bé, vale. I si no cau bé, pues ha d'anar al boliche, a mirar el terreny, mirar la caiguda, també agafes i això és molt important perquè posen nerviós també al contrari, una mica, saps? Ja veu que no és...
És un joc psicològic, eh?
Clar, clar, és que és això. O sigui, que has agit una mica de cap quan tiren la bola i dic, bueno, pues hi ha dies que no te surten, perquè hi ha dies que, bueno, tens un dia dolent i no lo surt, però bueno, el companyer a la millor està millor i treu les casalles de foc. Mm-hmm. Però això és important fer-ho. Sempre jo veig aquí a Sant Cugat encara algun que tira una bola i darrere a l'altra. Això no. Això no s'ha de fer. Mm. No s'ha de fer.
I escolta'm una cosa, Justo. Sempre hi ha tripletes i sempre hi ha companys o companyes que hi ha un que sempre la porta a la veu cantant i que critica, que fot pals. A la petanca hi ha tripletes que a vegades hi ha una mica de discussió o no?
Home, sempre hi ha alguno que quiere sobresalir. Lo normal es que los tres vayan a una. Muy difícil, porque siempre hay alguno que los quiere hacer bien, porque los quiere hacer bien, pero al compañero no le ha salido bien, por lo que sea. Y es lo peor que hay, criticarlo o echar la cara para el otro lado. Cuando se le sale malamente, tiene que darle un palmetazo en la espalda y decir, no pasa nada, compañero. A la próxima se dará un poco mejor. Y si no, miraré yo de solucionarlo, arreglarlo un poquito más. Porque si hay tres que se pican, ya no hacen nada, porque ya no los nervios te comen y ya no controlas las caídas, porque la petanca tiene muchas caídas, tiene bajadas, tiene piedrecitas, y si no lo controlas bien, no hacen nada.
Mm. Parlem una mica de la història de la petanca a Sant Cugat. Veu ser el segon club del Vallès en fundar-se, primer estava Rubí, i després aquí a Sant Cugat han hagut a posteriori Club Petanca Sant Cugat Atlètic, el Sant Francesc, el Mirasol. Sí. Quin és l'estat de salut que té la petanca, Martí, aquí a la nostra ciutat?
Bueno, l'estat de salut és que et sembla que això és com, què diré jo, com un gusanillo que entra a la gent quan veu que, coi, que poden anar tota la família a jugar, tant les dones com les filles com el marit, i poden anar junts. I això fa caliu. Llavors, pues, penso que jugar a la petanca és un joc de company, amic i familiar. O sigui que si tots juguen a una, pues, hi ha una bona harmonia en el club. Però jo he vist moltes vegades coses a la petanca que no m'agraden. Perquè jo ara, per exemple, quan veig que nosaltres vam començar en el campo del Tio Malo, que deien que estava enfront del trobador, i nosaltres entrenant a la nit estàvem amb el faro dos cotxes i estàvem totes les bateries. El dia següent teníem d'anar a carregar totes les bateries perquè estaven totes buides. Això perquè no tenien llum, no havia llum. I, bueno, a partir d'allà, pues, va ser quan se va començar a dir, coi, podem fundar un club de petanca. I llavors, pues, un senyor que era el president, Salvador García, va dir, mira, jo faré president. I ell estava dintre, treballava a la Condiesa, però estava dintre també de l'Ajuntament. I va dir, diu, pues, saps què? Diu, mira, jo seré el president. Ell mateix ja va venir de ser el president. Bueno, pues encantat. I llavors ell va, pues, a agafar els que més o menys l'agradaven amb ell i, bueno, a la Junta. i vaig muntar la junta, eh? I, però això al cap d'un any està jugant pel fora. O sigui que la petanca en si se va començar en el 74, jugant al carrer, eh? O sigui, sense federar. Llavors, quan ja se va federar, pues, llavors vam muntar allà les pistes perquè no teníem camp. I després no van donar a l'Ajuntament, no van donar un terreny on és ara l'hotel. Allà no van donar per fer les pistes. I a un terreny per poder fer un local social. I vam començar-ho. El president, que jo, clar, jo era paleta, i me va dir, diu, treballava per mi, i diu, escolta, Matín, diu, tu per què no t'encarregues de portar l'obra i tal i qual? Diu, ja, com que ja muntaves paletes i ja, i allò, doncs, pues, vale. Pues jo porto l'obra i cada dissabte i diumenge, doncs, pues, a treballar allà. I vam pujar l'obra, vam pujar una caseta, doncs, pues, que tenia uns 70 metres o per ahí. I quan tenia les parets pujades, que ja a punt de col·locar vigues, doncs, pues, llavors, entren els socialistes i diuen que jo tenia d'anar fora. I no van dir l'Ajuntament. Van dir que no podia fer i ho van deixar. O sigui que aquí va acabar...
Hi ha moltes històries,
sí,
eh?
Sí,
va acabar el local social, eh?
Sí. Hi ha molta... Bueno, la que se va al mar és l'Ajuntament. Perquè hi havia algun de Sant Cugat, socis, que no estaven d'acord, i van començar a estar garrotada, eh?
Mare meva.
Sí, va veure a peguda, sí.
Sí. I justo també hem de parlar d'aquests esmorzars, d'aquesta barbacoa, perquè la petanca no s'entén sense un bon àpat, no?
Oye, la petanca se hacía... Antes hacía mucha... Nosotros habíamos ido de aquí, de Sant Cugat, equipo a la Meridiana, y parecíamos que íbamos a la playa. Nuestras neveras, nuestras eso, y llegábamos allí, y todo lo que comíamos... como lo invitaban ellos. A luego, cuando ellos los invitábamos nosotros aquí, igual, en familia, niños pequeños y todo allí, en familia. Y lo pasaba muy, muy, muy bien. A luego se han hecho salidas también a la playa, que también uno pagaba el club los tocares, y íbamos allí, también llevábamos nuestra comida, nuestra bebida, y se ha hecho muchas cositas de esas así en la petanca. Y a luego afuera aparte, en los clubes, cada X tiempo eso se le celebraba un almuerzo y se pasa muy bien.
Molt bé, per acabar, com us imagineu la petanca, el Club Petanca Sant Cugat d'aquí a 20-30 anys? Què us agradaria que fos, Martí?
Home, a mi aquí 30 o 40 anys m'agradaria veure-ho, que ja no ho veuré, per desgràcia. Però penso que si la petanca continua tal com funciona ara, això anirà més. Anirà més i és important per tota la família. Perquè si tu vas a la petanca perquè t'agrada, tens a la dona que va darrere teu, el fill, i això és important, fer familiar a la gent. I llavors, pues, clar, si tu te dediques a la petanca, que bueno, dedicar-te no pots perquè has de treballar,
ah,
però sigues a perdre moltes hores, que estar a dintre de la junta perd moltíssimes hores. Jo he estat en diversos clubs i he perdut moltíssimes hores, que això lo veus ara, però quan estàs a dintre, com que t'agrada, o fas abús i no...
Les inverteixes, no, més, sí, que perdre-les, no?
Sí. O sigui que la cosa funciona així.
Molt bé. I per tu, Justo, com t'imagines el Club Petanca Sant Cugat d'aquí 20-30 anys?
Jo me gustaría... No estaremos ya, porque como dice el compañero, pero bueno, me gustaría que fuera para más el ayuntamiento, que estuviera más, un poquito más por la petanca, que la tiene un poquito abandonada. Es un juego que está ahí un poco abandonado, parece que se está moviendo un poquito, pero hasta ahora la han tenido muy abandonada, porque la petanca está, Club Petanca San Cugat está, por los socios que estamos aquí, que hemos colaborado. Yo me he tirado 8 años, cada día, bueno, cada día, entre un otro compañero, dos compañeros más que habíamos, en el bar. Nosotros abríamos a las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Eso ahí sin cobrar un duro. Ahí por beneficio para la petanca. Todo ese esfuerzo que hemos hecho y todo lo que hay, gracias a eso está la petanca como está y ha tenido para poder hacer 4 cositas. Ahora ya nos han regalado la ropa, que es un punto muy bueno, pero hasta ahora la ropa la tenía que pagar el club y los jugadores. Y el ayuntamiento tenía que apoyarlo un poquito más. Porque es un juego, como estamos hablando, que lo practica todo el mundo. Grande, pequeño y de todo.
Molt bé, doncs queda dit. Res, donar-vos les gràcies i sobretot felicitar-vos per aquests 50 anys que heu estat peces fonamentals a la història del Club Petanca Sant Cugat, a la Martí Reverte, moltes gràcies per ser avui en directe.
Gràcies a vosaltres.
I al Justo Prieto també, moltes gràcies per ser aquí.
Gràcies a vosaltres.
Doncs a més, finalitzem aquest Esport en Marxa, però no desconnecteu perquè tot seguit el Faves Contades sentirem l'entrevista que Pau Vázquez ha fet als cofundadors del Centre d'Entrenament Fitter Training, el santcuatenc Gerard Planagumà i Bet Iriarte, que han decidit desenvolupar una app pionera que integra entrenament, nutrició i fisioteràpia. Ho coneixem de seguida. Recordeu, nosaltres tornem d'aquí a 14 dies. Aquest dilluns que ve és festiu, dia 9 de juny. Ens retrobarem el 16, serà ja el darrer programa de la temporada, explicant, com sempre, tot el que es mou a casa nostra. Des de la vessant esportiva us ha parlat Joan Garcia, a les vies de sol, el nostre company Roc Casas. Que vagi molt bé. Fins d'aquí a 14 dies. Adéu-siau.
Club Helsing ha patrocinat aquest espai.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Continguts en xarxa.
L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
Martínez, My Nutritionist. Què tal? Bon dia, benvinguda. Com estàs?
Molt bon dia, doncs molt bé. Ja saps que jo primavera estic de molt bon humor.
Ostres, jo també, eh? Sí. M'agrada la primavera. M'agrada la primavera, sí. M'agrada la tardor.
A més, hem de dir, Pili, que aquest any...
M'agrada l'hivern, sembla que m'agrada.
Però, a més, hem de dir que aquest any a Lleida estem tenint primavera.
Estem tenint primavera, i tant que sí. I tant que sí.
És anecdòtic, això.
Totalment. Bé, per què t'ha agradat tant la primavera? Explica'm-ho, entre
doncs,
d'altres coses.
Entre d'altres coses és perquè celebré l'aplec del Caragol a Lleida.
Ets penyista?
Soc penyista, sí. Sí. Per això crec que m'agrada encara més.
I ja ho tens tot a punt per disfrutar de l'aplec?
Ho tenim tot a punt, ja.
Això
tenim
què vol
les camises,
dir?
Els, bueno, clar, tot l'atuell, no? O sigui, la camisa, les ulleres, la panyoleta, tot ho tenim preparat ja pel cap de setmana.
I les ganes
de menjar caragols.
I les ganes de menjar caragol. I també el gorro de palla, o no?
No en tinc, però sempre per allà n'acaba apareixent algú.
Per tant, avui parlem de caragols?
Avui parlem de caragols, el protagonista d'aquesta feina. D'aquesta festa, el caragol. Parlarem del seu valor nutricional, val? I algunes curiositats històriques i culturals del caragol.
Clar, perquè els caragols o els estimes o els fan una angúnia increïble, no? No hi ha terme mig. O els adores...
Jo crec, Pili, que els estimes o és que encara no els has tastat prou.
Ah, amiga.
Al final el caragol no deixa de ser un aliment nou, no? Mira, m'has fet pensar ara que és una forma molt idònia d'entendre quan els nens i nenes comencen a menjar aliments per primera vegada, no? Mm. El rebuig cap a algo nou, no? Doncs aquelles persones que no us agraden els caragols probablement sigui un rebuig cap a un aliment totalment nou que, doncs, d'entrada us pot crear una mica d'aversió, no? Però que, doncs, realment el caragol té un valor nutricional interessant. Anem a parlar primer, o anem a... Us vaig a fer res, per qui no sàpigui què és l'Aplec del Caragol, doncs és una de les festes gastronòmiques i populars més emblemàtiques de Lleida, que celebra des de 1980 i que aplega penyes, famílies i milers de visitants al voltant de focs, menjars i molta alegria, molta música, no? I sobretot molts caragols. Però hem de saber que els caragols ja es consumien en l'època romana i fins i tot abans. I a Catalunya, i especialment a Lleida, han estat un plat tradicional, humil i vinculat a la cuina de proximitat. Per tant, anem a parlar d'aquest caragol, no?, que, doncs, com dic, doncs, ens pot sorprendre a nivell nutricional.
Per què? Perquè...
Doncs perquè és ric en proteïnes. Aporta uns 16 grams de proteïna per cada 100, que això és similar al pollastre.
Uh-huh.
La qüestió aquí és la quantitat de caragols que ens acabem menjant, no? Perquè entre que els treus, el suc és allioli, i et menges un tros de pa, no? Al final la quantitat de caragols tampoc és tan gran. Són molt baixos en greix, val? Són rics també en diferents minerals, especialment en ferro, magnesi, zinc... Per tant, doncs, intervenen en la funció muscular i en el nostre sistema immunitari. Ara bé, cal tenir en compte que el valor nutricional pot variar, doncs, també segons de com els cuinem, no? Si van plens de salsa, allioli, si s'acompanyen de botifarra, doncs ja no són tan lleugers.
Clar, clar. I de quina manera els hauríem de cuinar perquè sigui... Bueno, clar, és que si no també estan plens de sal, diguéssim, no? És molt difícil.
Exacte.
Caragol bullit és una mica trist.
Sí, però al final, Pili, si no el llepem, no? La quantitat de sal que entra a dins tampoc n'és tanta, no? Llavors, com podem formar part d'una alimentació equilibrada? Doncs si els cuinem de manera, doncs, més senzilla, no? A la llauna, amb herbes, a la brasa, no? Amb espècies, vull dir. Serà molt millor que fer una cachipanda o un guisat o, no? Que solen ser... acompanyats amb aquestes salses que potser augmenten el seu contingut calòric, però que, ei, també els podem disfrutar, que ben bons
clar,
que estan.
O dins d'una cassola de tros, que això, a veure, és que també és testimonial, no mengem caragols cada setmana, ni molt menys.
Exacte. Bueno... bueno, hi ha famílies que sí, eh? I no passa pas res, o sigui... Ara, no. Hem de tenir en compte que també els podem barrejar amb verdures, és a dir, podem incloure, i més que ara ja arriba el bon temps, doncs una amanida al costat, no? O, mira, una cosa, no sé si ho fas tu, Pili, però jo tinc un familiar que em va ensenyar a menjar amb els caragols amb trossets de tomata dins de l'allioli. Si no ho heu tastat, està boníssim. Boníssim.
Uh-huh. Deu ser molt fresc.
Molt bon. Sí, i rebaixa aquell, no? Sobretot, a mi m'agrada llepar els caragols ben...
A mi també.
Ben de plens sal. De sal, de pebre... Sí, i per tant, i l'allioli, no?, amb el seu all... per tant, posar-hi una miqueta de tomata en rebaixa especialment aquest sabor, no?, intens a la boca.
Per tant, avui anem d'aplec, anem a menjar caragols, però que no cal que sigui aquest cap de setmana, pot ser tot l'any, de fet, no?
Sí, podem menjar caragols quan vulguem. Ja us dic que és un àpat que pot formar part del nostre dia a dia. I com a curiositat també, Pili, hi ha algunes cultures que consideren que és un aliment afrodisíac. Però ho deixo així, que no sabem realment aquí la evidència científica se'ns escapa una mica.
Però que... Home, això els lleidatans després de l'aplec ho haurien de notar, no? O durant l'aplec. Potser sí que és afrodisíac, mira què et dic.
Sí, o que en algunes èpoques també, èpoques de gana, doncs era la proteïna dels pobres, no? Perquè doncs, és aquesta part de proteïna que podem incloure i que també s'han utilitzat en la medicina tradicional per les seves propietats mucolítiques, sí. Que la baba de caragol, que ara es fa servir en cosmètica, també.
Que sí, que hi ha cremes de baba de caragol que et deixa la pell estupenda.
Però tot això, Pili, són curiositats. Ho deixo en mans de que els oients doncs, puguin triar si volen aplicar-se una miqueta de caragol a la cara o no. Jo crec que si algun dermatòleg o dermatòloga ens està escoltant, crec que diria que no hi ha cap evidència científica en què realment vagi bé, però vaja. Cadascú, no?, és lliure de fer el que vulgui.
Quan has dit que eren aliments afrodisíacs, animals afrodisíacs o aliments, he pensat que no fossin sagrats. No, això no passa, eh? Sagrats, no. D'acord.
No, no. No sé. No, no, no. Per alguns nens i nenes potser sí, eh? Que els caragols són com aquella lima... Sí, exacte, exacte.
I també es poden acollir, ara que, mira, precisament aquesta primavera que està plovent tant i tant, és divertit mm-hmm. fer aquesta activitat amb els nens i les nenes d'anar a buscar
totalment.
Els caragols, eh?
Totalment, sí, sí, sí.
A mi també m'ha passat alguna vegada que després no he tapat bé la olla dels caragols i m'he trobat mitja casa amb caragols. També passa, també. Que per la nit s'escapen, eh?
Totalment. Doncs en resum, sí. Els caragols són molt més que una festa, són tradició, són comunitat i també poden tenir un lloc en una dieta saludable. Així que doncs, podem incloure'ls i gaudir-los sense culpa.
Doncs gaudeix-los moltíssim, disfruta moltíssim de la plec, Naila, t'enviem un petó enorme i et seguim a @my_nutritionist a l'Instagram. Un petó i fins la setmana vinent.
Adéu-siau.
Continguts en xarxa.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agrada cuinar? Ara sentirem una poesia que més que un poema és una recepta perfecta. Poesia i pasta. Tallarins, macarrons... A què sona boníssim?
Hola, em dic Ilia Knestiapin de l'Escola Tabor de Barcelona de 4A. El poema que he escollit és Pasta, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'agrada menjar. Pasta, macarrons, espaguetis, tallarins i fideus. Com ho veus? Amb tomàquet, amb formatge i amb oli. Del més bo, del més fi, posem-hi un bon rajolí.
Moltíssimes gràcies, Ilia, per recitar aquest poema tan sabrós. Ens agrada que t'agradi menjar i que t'agradi la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
Adeu, Embaladits.
Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat. L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
L'atmosfera de Saturn. Saturn té moltes formacions atmosfèriques, tantes com Júpiter, però es veuen molt menys que les del seu germà més gran. Això és perquè l'atmosfera superior de Saturn està coberta d'una boirina que difumina les riques estructures del planeta. La manca de contrast dels detalls atmosfèrics no és obstacle per parlar de fenòmens interessants. Segurament té els corrents atmosfèrics més ràpids del sistema solar, amb velocitats que arriben a 1.800 km per hora. En general, els vents de Saturn són de mitjana unes 4 vegades més intensos que Júpiter, i els dolls que té són entre 2 i 4 vegades més amples que els de Júpiter. No mostren una relació directa amb l'estructura de bandes que també presenta. Existeixen també multitud d'òvals clars i foscos amb circulacions semblants a les trobades a Júpiter. Es desenvolupen sobretot en els límits entre els diferents corrents atmosfèrics. Algunes taques només destaquen en determinades longituds d'ona. Només les veiem en ultravioleta, per exemple, indicant una major altitud respecte dels núvols que tenen al voltant. També s'ha pogut corroborar la presència de núvols convectius semblants als huracans terrestres, però a una escala molt més gran. Aquests processos convectius han d'estar induïts per l'alliberament d'energia del seu interior. El que veiem nosaltres és la part més externa d'aquests corrents. Si ens apropem al Pol Nord...
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Parlament ha d'aprovar aquesta setmana el tercer i l'últim suplement de crèdit de 469 milions d'euros que els comuns i el govern han tancat. Els ecosocialistes emplacen el govern a complir els acords ara que ja tindrà eines per fer-ho. Escoltem el portaveu parlamentari David Cid.
El que nosaltres voldrem és que durant aquest 2025 el govern català compleixi, insisteixo, té les eines, té els recursos, i ara el govern català el que ha de fer és executar i complir especialment amb habitatge, complir en serveis públics i, evidentment, complir en transport públic. Això és el que li exigirem a partir d'ara.
I després d'anys d'obres, avui finalment s'ha inaugurat la nova comissaria de Manlleu. Eloi Rubió, Ràdio Manlleu.
Després d'anys de reivindicacions i obres, la nova comissaria de Manlleu ha estat inaugurada aquest matí per la consellera Núria Parlon. Parlon ha destacat que la nova comissaria és molt merescuda per continuar fent polítiques públiques de seguretat.
Més que merescuda aquesta nova comissaria, aquest nou espai, per continuar fent la política pública de seguretat, una política pública fonamental que ajuda a millorar les relacions de convivència, a cohesionar i, sobretot, a garantir el compliment d'un marc de drets i deures que interpel·len a totes les persones, no?
La nova comissaria de la policia local està ubicada en un edifici de nova construcció a l'Avinguda Puigmal 199.
Més qüestions. La Fiscalia Superior de Catalunya suposa l'indult de l'expresidenta del Parlament i exconsellera de Cultura, Laura Borràs. Està condemnada, recordem, a 4 anys i mig de presó i a 13 d'inhabilitació per prevaricació i falsedat documental. D'aquesta manera, el Ministeri Públic suposa la petició d'indult parcial que va fer el mateix Tribunal Sancionador al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i a la petició d'indult total feta per l'escriptora Margarida Aritzeta. De moment, el Tribunal ha suspès l'ingrés a la presó mentre el govern decideix sobre l'indult. I a Lleida obre a partir d'avui el dispositiu d'acollida a persones estrangeres arribades per la campanya agrària amb la previsió de tornar a rebre al voltant d'un miler d'usuaris. L'equipament, situat al nou pavelló 3 de la Fira Lleida, està preparat per acollir 100 persones sense contractar de treball, ja sigui perquè no tenen comunicació autoadministrativa, volem dir, per poder fer-ho, o si la tenen perquè no disposen d'una espai.